El bar.
Amb ve baixa.
Visca el bar!
Avui amb la Sònia Gelmà, l'Edu Polo i el Joan Jupallàs. Com esteu, companys? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Estava Sònia molt preocupada perquè diu, però de què ens faràs parlar? Però si no hi ha temes, si no passa res al món de l'esport.
Temes n'hi ha perquè nosaltres demà, per exemple, amb el Toc Costa hi tornem i tota la setmana.
Dic, vosaltres heu de fer tot un programa cada dia de la setmana, de dilluns a divendres. Sí,
però a mi em fa la sensació que el cap de setmana, potser perquè jo ja aleshores no hi estic tan ficada, baixa una mica sempre l'actualitat.
7 hores avui, de 4 a 11.
Imagina't.
I s'obren temes.
Baixa l'actualitat futbolística, sí, doncs, l'esportiva, poliesportiva.
Sota les pedres sempre se'n troben.
Sí, sí.
Avui amb bàsquet, Barça-Saragossa, sí, sí. Roland Garros, moltes coses. Bé, jo us faig venir sempre per parlar de futbol i per parlar en clau Barça en aquest bar. I avui és evident que si t'agrada el Barça, els teus ulls et porten a un partit que juga a 3:15, que és aquesta final de la UEFA Nations League, que és un format nou, novedós. Home, s'ha de dir que aquesta setmana, veient el públic que hi ha hagut a Portugal, les semifinals, la qualitat dels partits i el que veurem avui a Porto, a Dodragao, en aquesta final Holanda-Portugal, no està malament el format, ha sigut interessant. Podríem dir que la UEFA encara ha tingut un invent interessant, no?
Bueno, tampoc els hi donem... No siguem tan generosos.
Home, però és que aquella,
encara que s'ho mereixi.
Allò que fèiem abans de les classificacions d'Eurocopa...
Les classificacions les continuem fent, però com a mínim això és molt millor que els amistosos.
El problema és que no, una cosa no substitueix l'altra.
No, exacte.
O sigui, ens hem de seguir empassant als Islas Feroe, etc.
Però tens un carmelet allà
sí,
al mig.
Sí, jo crec que tot el que hem anat veient desemboca en una final xula, no? La final d'avui és maca, és un partit que ve de gust... veure, i a sobre tens l'incentiu de veure jugadors com De Jong o De Ligt, no? Que se'n parla molt, a més contra Cristiano Ronaldo, que en el cas del De Ligt doncs, té una espina clavada perquè amb l'Ajax el va eliminar de la Champions amb la Juve. Vull dir, és un partit que està bé, està bé. El que passa, com que estem tan centrats en el Mundial de dones, etc., ara sembla com si el futbol, no? Ja... Jo ho celebro, ho celebro, que sembla com si per primera vegada la segona posició del grau l'ocupa el masculí, i a mi em sembla bé.
A mi m'interessa més el Portugal-Holanda d'avui que el Mundial femení, que ningú s'espanti per dir-ho, que no passa res,
que
li agrada el seu, i a mi m'interessa més aquest partit, més enllà pel títol de la Nations League, que encara potser d'aquí uns anys sí que tindrà un valor. Ara de moment jo el veig com un torneig gairebé amistós. El fa la UEFA, li dona categoria de trofeu oficial, però de moment li dono poca importància.
A nosaltres ens interessa per veure De Jong, les coses clares. I De Ligt també.
Sí, jo ja vaig veure l'altre dia la semifinal contra Anglaterra. De Jong va jugar molt bé. De Ligt va fer una primera part molt dolenta, no només per l'errada del gol, també va fallar amb alguna acció defensiva, li van fer un canyo d'aquells que dius, ostres, que pateixes pel defensa. Però llavors va ser molt bo perquè és un nano de 19 anys i després d'una primera part molt dolenta es va refer, va fer una segona part molt bona, va marcar el gol de l'empat i a la pròrroga va fer una pròrroga excel·lent. Llavors, també aquesta fortalesa mental, després d'un error tan greu de no enfonsar-te, també diu molt de la seva personalitat. Per tant, va ser interessant, i avui, contra Portugal, a casa seva, un equip a priori que és favorit, doncs veure els dos amb la resta d'Holanda, que és un equip molt interessant, home, ve de gust aquest partit.
És la llum, De Jong, pels culers.
Sí, és el petit oasi d'il·lusió que tenen els aficionats del Barça, que veuen dia sí dia també que les opcions a la davantera per reforçar-se, per exemple, són Griezmann o Neymar, que prefereixes que et disparin al peu dret o al peu esquerre, perquè d'il·lusió cap dels dos en genera.
Això per tu.
En general, és a dir, acabes triant pel menys dolent, perquè cap dels dos és el que necessita el Barça.
Què prefereixes, a Malcom al costat de Messi o a Griezmann?
Sí, clar, exacte. És que Malcom és disparar-te els dos peus directament.
Però és el que teníem a la final de Copa.
Normalment el que passa als estius és que l'aficionat del Barça, doncs, als diaris, veu molts noms, després s'acaben concretant pocs, però veu molts i tots l'il·lusionen. I aquest estiu a mi em resulta especialment curiós que... en teoria el que serà el gran fitxatge no sigui especialment il·lusionant, és a dir, no crea unanimitat. Puc entendre que, per exemple, a tu et faci molta il·lusió Griezmann, però hi ha molta gent que no li fa cap d'il·lusió, i per tant que no siguin fitxatges unànimes jo crec que és un fet excepcional. Però, en canvi, el de Jong i l'oportunitat de veure'l aquest vespre, doncs és això. De les poques coses que de moment són il·lusionants, que és veure aquest jugador la pròxima temporada, el veurem de blaugrana, i per tant començar a intuir com serà quan com s'adaptarà el joc del Barça, doncs mira, el partit d'avui serveix una mica per això. I en el cas de De Ligt, també t'ho pots imaginar, després veurem si acaba o no sent jugador del Barça.
Avui estem fent un joc amb els nostres oients via Twitter, els demanem en una enquesta, nosaltres els hi plantegem quatre opcions, el que passa que ells en plantegen de noves, col·locant Riqui Puig, és a dir, mig del camp titular del Barça la pròxima temporada. Els hi donem com a opció, que és la més votada de moment amb diferència, De Jong, Busquets, Artur. La segona més votada és Rakitic, Busquets, De Jong. I ja queden opcions residuals, De Jong, Busquets, Vidal. I una altra opció, com rieu, Rakitic, De Jong, Vidal, aquesta és la menys votada. Algú, ja et dic, aposta fins i tot per col·locar Riqui Puig. Per quina triaria vosaltres? El titular, no?
Però la pregunta és quin serà o quin voldria que...
No, quin serà, quin serà.
Quin serà?
Quin serà?
Ui, aquesta és més difícil.
Quin serà? Has dit Busquets, Rakitic, Arturo Vidal? Pensant en clau Valverde.
Donem opcions, opcions.
Home, la pregunta jo crec que s'hauria de resoldre és tothom posa De Jong, evidentment, jo el primer en l'11 de titular, de què? Perquè en l'entrevista que va fer el Fernando Polo a Mundo Deportivo, de seguida Rakitic va dir no, el mi sitio està ocupat, no? Una cosa així, molt, per ser molt solidària i molt una benvinguda maquíssima pel holandès. Però jo
marcant territori,
Sí, serà una de les raons com per convidar Rakitic a la porta de sortida. Però, clar, a mi m'agrada Busquets, De Jong, Artur. Recuperar Artur, això ja també t'ho dic, fer-li un pla especial, perquè a mi em sembla que el Barça, quan ha jugat millor aquesta temporada, ha coincidit amb Artur, quan ha estat bé. Quan no ha estat bé és quan ha començat una mica el declivi del Barça. Però sí, Busquets mig centre, perquè no te'l pots imaginar una altra vegada. El que passa que jo crec que De Jong, el lloc on més desplegament li veig és de mig centre. Superdinàmic, molt més, ocupa molt més camp, però jo el veig més de mig centre que d'interior. Per tant, són els tres que m'agraden més, sí, però...
Però aquí aleshores li pot passar com li ha passat a Sergi Roberto, que estava criat a ser mig centre, però clar, ha tingut el tap de Busquets. És veritat que Busquets
Sergi Roberto
ha fet més gran.
És un jugador que ha pagat una mica la seva versatilitat, no? Pot jugar de tants llocs que al final ha acabat amb un i ara a sobre no està ben gaire consolidat perquè l'ha discutit Semedo.
Però amb això que planteja Joanjo, m'estàs dient que no haurien de descartar que li prengués la titularitat a Busquets, De Jong?
Jo crec que no. És que jo crec que el diagnòstic del Barça d'aquesta temporada que acaba ha de passar sí o sí per considerar a tots els jugadors discutibles. Menys Messi, evidentment. Els demés, jo crec que si senten que la titularitat la tenen assegurada és que no hem avançat res. Jo, per mi, és la lliçó que deixa la temporada passada. Que Valverde ho pugui fer o no, aquesta és una incògnita que, evidentment, és fàcil de desvetllar perquè tira cap al conservadorisme, però jo crec que el que ha de ser el Barça a partir de l'estiu que ve és partir de zero per tothom, i jo crec que si es parteix de zero per tothom Busquets ha d'estar almenys sentir-se intranquil, perquè si no haurem avançat res.
Bé, jo crec que hi ha partits per tothom durant la temporada, i clar, imagino que la pregunta que quan ens la fem a l'hora de triar és en el partit gran, en una final...
Sí, però això, no? Perdona, però partits per tots... Suárez és partits per... No?
Sí, no.
Vull dir, quan dic això, quan dic que s'han de sentir... És que Busquets pugui pensar que no és titular.
Exacte, sí, que arribi un partit...
Que després s'ho guanya contra... i és titular, perquè, escolta'm, endavant, però que no tingui la sensació de que ja és titular sí o sí amb l'entrenador que li toca.
Jo, del mig del camp actual del Barça, per mi el més indiscutible és Busquets, sobretot si es comença a jugar. Jo crec que en un mig del camp on també hi hagi De Jong, és probable que Busquets també se senti més còmode, perquè trobarà algun soci a qui passar-li la pelota. Jo, si el Barça intenta recuperar una mica allò que el que sap jugar, és on veurem el millor Busquets. Si hem de continuar jugant amb un equip molt enrere, que després aleshores ha de sortir al contracop, o s'ha de trobar amb transicions, és evident que aquí Busquets patirà molt com ha partit aquesta temporada. També em sembla que són dos jugadors molt diferents, De Jong i Busquets, perquè el poc que li he vist a De Jong, i mira, per això aquest vespre ens servirà als que no l'hem vist molt per continuar veient-lo, em sembla que és un jugador que condueix molt la pilota, i fins al moment el mig central Barça ha estat com molt posicional en el cas de Busquets, i per tant no sé si això a la posició de mig central del Barça ens convé que De Jong jugui allà o ens interessa més que jugui d'interior, eh?
A mi crec que De Jong no se'l pot capar, diguem.
Clar, no, ell ha de jugar com
jugava. Si comencem a dir que s'ha d'adaptar al joc posicional de primer...
No, per això dic que potser ens convé
les característiques de De Jong, ara que és jove i que té el cap net, és que s'expandeixi. Perquè si ja comencem a dir-li no, perquè això, la posició, no pots moure d'aquí, no, o sigui, a mi el que m'agrada de Jong és precisament aquesta capacitat que té d'ocupar pràcticament tots els tres llocs del mig.
És a dir, a Coutinho el vam capar, o ja el vam fitxar capat.
Jo crec que mentalment ja venia una mica inhibit.
Autocapar mentalment, segurament. Sí. Jo recordo una entrevista de Jong a Barça TV quan va arribar, una llarga entrevista on parlava de la seva posició, i ell amb aquesta sinceritat que tenen els holandesos habitualment, ja deia que li havien dit que començaria a jugar d'interior, però que segurament en el futur podia passar al mig centre. Jo crec que en el guió ja està. Que de moment Busquets, a priori, mantingui la plaça, De Jong jugui com a mi, de moment com a interior, i quan conegui millor el joc del Barça, i a més Busquets ja sigui més gran, sigui el relleu natural per Busquets. Jo crec que aquest és el camí que s'ha traçat al Camp Nou, després que surti o no surti. Llavors, a priori, al mig del camp, ideal, aquest el més votat, jo crec que és el més maco.
Sí.
Amb carinyo per Rakitic, però Busquets a mi centre, si està al seu millor nivell, amb Artur i De Jong com a interiors, segurament seria, amb aquell Barça que tots tenim al cap, de Busquets i Xavi Iniesta, no és el mateix, perquè Xavi Iniesta són diferents, però Artur, De Jong, a bon nivell, si segueixen l'evolució que sembla que han de seguir, seria el seu. Primer hem de veure què passa amb Rakitic, perquè fins fa 4 dies tots estàvem convençuts que aquest estiu del Barça el traspassava.
Però ara, no ho tens tan clar, ja.
Ara arriba l'hora de la veritat. Ara això s'ha d'executar, s'ha de fer, se li ha de dir al jugador, Valverde ho ha d'acceptar, són molts condicionants que no sé si es produirà
això. De moment, insisteixo, que és 80%, clarament, l'opció més triada pels nostres oients, aquesta enquesta que hem obert al Twitter del Tot Gira, De Jong, Busquets, Artur, al mig del camp, que veuen per la pròxima temporada. Tema De Jong, l'altre tema que volia tocar amb vosaltres és el tema etern, el de Griezmann, allò amb contagotes, com li agrada fer en aquest nano, va dir abans d'ahir, ja sé on jugaré, i afegeix un detallet que diu sé que allà on vaig hauré de fer sacrificis. Això seria una definició de Barça, no? Però clar, hi ha algunes informacions que el situen al PSG, també. Us cansa una mica aquest tema, Griezmann?
Fa un any i mig que es cansa, però...
Jo ja no el puc suportar.
Jo, home, però la paraula sacrifici ja sortida de... un futbolista que guanya...
De cobrar 21 a cobrar 16 és un sacrifici.
Bueno, sacrifici econòmic i després...
Jo per sacrifici... O sigui,
ja m'entens.
Quina seria la posició de Griezmann quan, sense sacrifici? La de Messi.
Quan sento la paraula sacrifici penso en altres coses. Diguem, no sé, diguem...
No, potser no és un tema econòmic.
Arda, per exemple, no va venir a sacrificar-se.
Jo pregunto, per què cansa el dubte de Griezmann i no ens cansa, per exemple, els dubtes de De Ligt? Que aquesta temporada
perquè
porten el mateix temps
perquè no els alimenta
perquè ja per
l'Ivan
els alimenta
igual. A Holanda ha parlat cada setmana i en Dina encara no ho sé, ara m'ho vaig a pensar.
Te'n recordes d'un documentalet de l'any passat?
No, dic aquesta temporada. Estic parlant d'aquesta temporada.
Clar, però és que no només compta aquesta temporada.
És que no podem esborrar-ho, això.
Perquè De Ligt va dir que anunciaria el seu futur quan acabés la participació a la Champions. Va acabar, no el va anunciar. Ara va dir quan acabi la Nations League. Acaba avui. Ja va dir abans d'ahir, després del partit, bueno, no espereu que dilluns ho digui, m'haig de prendre uns dies... És a dir, li hem agafat mania a Griezmann, pel motiu que sigui...
Però és que ell ho fomenta.
Home, pel motiu que sigui, diu.
Però llavors també ho fomenta De Ligt.
No és home.
I si és pel documental, llavors un moment, i si és pel documental, llavors també hem de matar Piqué, perquè va ser el seu aliat.
Sí,
perquè
el tenim aquí.
Però Piqué l'aplaudim cada setmana.
No,
hem de ser coherents, llavors. Hem de ser coherents.
Amb el cas, no sé, cadascú que opini el que vulgui, amb el cas de l'any passat, quan es va fer el documental, jo també vaig criticar a Piqué.
Sí, jo en el moment puntual també, i a Griezmann per la forma de fer-ho també. Ara, això va ser l'any passat, és una altra temporada, ara hi ha un canvi al seu futur i el Barça el vol. ell no, no acaba de dir-ho.
Bueno,
no,
enllà,
no, no, jo no ho faria així, jo no ho faria així, que... però agafar-li mania per això...
Dubtes,
no,
però més enllà de que ens caigui més
o menys bé, clar, jo que... estic, diguem, que en el bàndol del, dels que estem una mica fins al capdamunt, hi ha una raó també futbolística, que jo crec que Griezmann juga o es rendeix millor com a segon punta. Sempre ha sigut així. Quan l'han posat de nou, diguem que no has tingut el rendiment millor a la seva carrera. Què vol dir això? Que si, és, que si rendeix millor com a segon punta, es mouria en el seu lloc ideal per un terreny semblant, una àrea d'influència molt semblant a la de la Messi. És extrem Griezmann? No. I jo, aquestes modernitats dels els extrems per dintre, ho detesto. O sigui, els extrems, si van per dintre, ja no són extrems. I jo crec que el Barça necessita agafar Dembélé i incrustar-lo a la banda perquè és millor, perquè obre el camp, perquè regateja. O sigui, això dels laterals profuns i els extrems per dintre, jo és que no, jo ja no puc més amb això. I Griezmann és més d'això, perquè Griezmann no s'enganxa a la banda. És un davanter que va a patar un altre cop al centre. Si fos un definidor només, un nou, a l'últim home, però no el veig fent aquest, no el veig un Suárez, un definidor final, o un... El veig... un híbrid, un segon punta, i crec que això no és el que necessita el Barça. Clar que és un bon jugador,
pues sí,
clar que pot rendir, però crec que el Barça necessita una altra cosa.
Edu Polo guanya ara mateix molt valor a les tertúlies de la pròxima temporada si Griezmann acaba fitxant pel Barça com a defensor.
Ei, de Griezmann. No, perquè aquí tothom es puja al carro, tranquil,
no pateixis. Això
és com el Dembélé i la Sònia aquest any, tothom es puja al carro de Dembélé.
No, no, ei, jo no tinc cap dubte de que acabarà el Barça,
Sí, no, no.
I que ho farà bé.
Que fitxant pel Barça serà un dels defensors que hi haurà a les tertúlies de Griezmann, que és un jugador que arriba, doncs, de moment amb un...
Home, per guanyar-se a la gent, el que haurà de fer és rendir des del primer moment.
Jo intueixo que ell, quan parla de sacrificis, refereix precisament al que comentava ara el Joan, que haurà de fer un sacrifici respecte a la seva posició al camp, perquè, efectivament, és que ell on millor juga és fent de Messi, però que diríem que Messi ho fa una mica millor que ell.
Sí, un palet.
Una mica millor. I aleshores, allà no podrà jugar... I per tant, i aquí és perquè faci d'extrem, estic d'acord amb el Joan, que per això ja tens un extrem, Dembélé, que t'ho pot fer millor que un que reconverteixis, i que ell en la posició de Suárez a mi també em genera
però
dubtes.
Però recordeu com van jugar Villa o Henry al Barça, per exemple? De què jugaven?
Sí, però Henry tenia més recursos, i tot i que jo...
Anàvem una mica més en profunditat, no? Que Griezmann,
sí,
tinc la sensació.
Sí, però jugaven, eren jugadors que havien jugat tota la vida molt més a prop de l'àrea, molt més centrats, i aquí...
I es van haver de sacrificar.
Aquí sortien, se sacrificaven, com ha dit Griezmann, sortien de la banda, teòricament, després amb aquesta llibertat que tenen, i el seu rendiment amb un tio com Messi al costat o darrere es multiplicava. Jo crec que amb Griezmann això també pot
però
passar.
Però tu creus en... Jo crec que en cap dels dos vam... al Barça vam veure les seves millors versions. És a dir, el Villa del València era molt millor que el Villa del Barça, i l'Henry de l'Arsenal era
del Barça,
bastant millor que
el Villa del Barça.
Va tenir
dues temporades espectaculars, i l'Henry, perquè ja va venir gran, però l'Henry aquí, l'any del triplet,
jo
va fer un rendiment espectacular.
Jo t'haig de recordar que llavors Villa té aquella lesió greu, però just abans d'aquella lesió greu, Villa era suplent al Barça.
Hi havia debat
entorn
a
Villa. Ja. Sí.
No ho sé, pot passar que després aquí ens sorprengui, perquè és veritat que ara estem parlant sobre el paper, sobre l'expectativa que ens genera Griezmann, i pots acabar tenint tu raó, Edu, i que de cop descobrim
que
si Griezmann era la peça que faltava.
Si la davantera, és Messi, Suárez, Griezmann, o sigui, hi ha un embut?
Jo és que no he parlat de Suárez. Abans parlàveu de Busquets, que no se senti titular.
Tu veus Griezmann de nou pur.
I per això segurament Suárez és el jugador que no vol que vingui Griezmann.
No, això segur.
I qui acompanyarà?
He dit el jugador. Aquí s'ha parlat del veto del vestuari. Potser és un jugador.
No, però és que Luis Suárez l'estiu passat... Luis Suárez comprava bastant Griezmann.
L'estiu passat sí, ara sembla que no.
Però
imagina't una davantera Griezmann-Messi-Dembélé. Jo la veig... No només per una temporada, sinó amb recorregut.
El que és evident és que si arriba Griezmann amb Suárez del vestidor, amb Messi i amb Dembélé, Valverde tindrà feina per gestionar, evidentment, tens bons jugadors i has de saber gestionar.
Però millor aquesta feina que no mirar cap allà i veure que l'únic acompanyant que tens per Messi era Malcolm, com ha passat
sí,
a la final de la Copa.
Va més enllà del tema esportiu, tenir no aquests jugadors allà dins. Aviam, els entrenadors del Barça, el que els desgasta no és fer els dibuixos a la pissarra. És... doncs aguantar doncs, que Suárez dos partits seguits no el posis. I jo a mi el que em sorprèn que Valverde hagi volgut seguir és això, precisament. Perquè el que dona a entendre Valverde és que és un tio que tu te l'imagines engegant una mica el personal, no? Dir, hòstia, ara ja, tens 3 anys aguantant d'això.
I que Valverde porta des de l'any passat reclamant a Griezmann. O sigui, ell ho veu, i ho té al cap.
Sí, sí, però si Suárez es queda... Si
Dembélé més motivat, de... Suárez més motivat, més rendiment.
Sí, sí,
però... Griezmann enxufat, perfecte.
Fins al primer aquí... Barça-Madrid i que algú quedi
sí,
fora.
Sí, sí.
Bé, moment... bé, si el que queda fora és Dembélé, que és la víctima
moment,
fàcil, tots
ell
ho sabem.
Ja ho sap, Griezmann diu que ja ho sap, ara només falta que ho sapiguem la resta. I acabem ja amb aquest serial ditjós. Per cert, esteu seguint, ja que abans em feia referència al Joan, esteu seguint el Mundial Femení, això va arrencar divendres, alguna cosa que us hagi cridat l'atenció...
Doncs mira, del grup d'Espanya jo hi vaig estar veient l'Alemanya-Xina i em va cridar l'atenció perquè esperava molta més superioritat per part d'Alemanya i vaig pensar, compte perquè a més després es va confirmar que Espanya va tenir problemes amb Sud-àfrica, compte que les xineses no et donin una sorpresa a l'última jornada, però de la mateixa manera també em va semblar que Espanya no ho té... O sigui, no el veig tan perdut, el partit de dimecres contra Alemanya.
Avui hem estrenat fitxatge la Marta Cubí, que ens farà d'analista en aquest Mundial, que s'ha queixat de posar un punt negatiu, de moment, al nivell de les porteres. Que no... que creu
crec
que el futbol femení
ha de
pujar aquí.
La
assignatura pendent de sí, futbol femení.
Per
jo crec que és el que està costant més de millorar. I la Panyos ahir es menja el gol.
No està centrada en aquell gol.
Perquè posa la mà a tova i li acaba entrant. Jo crec que la selecció espanyola ha fet el que havia de fer, que era guanyar el primer partit. Si no guanyava ahir, jo crec que se li complicaven moltíssim les opcions.
Dimecres, juga contra Alemanya, que és una jugada...
Alemanya és favorita, i Xina, jo també, vaig veure el partit, i és veritat que es classifiquen hi ha terceres,
la millor tercera. Les 4 millors terceres, per tant.
Però el que era bàsic per la selecció espanyola era guanyar ahir, i ho van fer amb dificultats, però ho van fer.
Has vist com al final Sònia hem fet una tertúlia ben arregladeta?
Sí. Molt bé.
I s'ha quedat curta.
I el Tot Gira sempre les fem molt pim-pam, sobretot quan per parlar de les informacions i els temes realment interessants. Avui volíem parlar de De Jong, de Griezmann i també pinzelladeta pel Mundial Femení. Gràcies per venir. Setmana que ve tornarà a venir.
Vosaltres.
Ja veureu com sí. Una abraçada, no sé si amb vosaltres o amb alguns altres protagonistes.